Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Fins a 91 municipis de 8 comarques de la província de Barcelona no podran exportar carn de porc a la Unió Europea ni al Regne Unit pel brot de pesta porcina africana. Ara bé, malgrat que són 15 més dels mercats pel govern, això no afecta el nombre de granges que es mantenen en quarantena. A més, queden excloses d'aquesta provisió Osona i el Segrià, les comarques on es concentren el 99% de les granges catalanes. El sindicat Unió de Pagesos ha donat la benvinguda a les ajudes del govern per fer front a aquesta crisi. El sector, diu Guant, les necessitarà perquè la repercussió econòmica es preveu important. El responsable del sector porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, admet que encara és aviat per valorar si aquest virus comprometrà la viabilitat de les explotacions més familiars. Tot i això, sí, les granges de la zona zero del virus ara mateix ja tenen un problema gruixut, diu. Els escorxadors els han tancat la porta.
Si ens centralitzem on ha sortit la pesta, doncs, evidentment el radi dels 20 quilòmetres, tot i que s'ha aixequejat el dissabte, es va aixequejar, es van donar tots negatius, i de la zona dels 6 quilòmetres als 20, l'administració autoritza a moure aquests ports cap a escorxador, però la reacció dels escorxadors i per l'afectació que té pel seu comerç, de moment no volen cap port d'aquest radi dels 6 als 20.
Més qüestions. Els usuaris del cotxe elèctric aplaudeixen l'anunci del president Pedro Sánchez de destinar 1.300 milions d'euros a implantar aquest model de mobilitat. El delegat a Catalunya de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra, avisa, però, que l'increment de demanda esgotarà en poc mesos la partida d'ajuts directes per la compra per valor de 400 milions.
Ja hem tingut una sobredemanda de més del 200% només a Catalunya. Esperem que encara es dispari encara més. Si el setembre, agost-setembre, ja vam exaurir el pressupost del 2025, doncs segurament ara, amb aquesta facilitat afegida, doncs s'esgotarà abans de l'estiu, segurament.
I l'alcalde de Salt, Jordi Vinyas, anunciarà demà que renuncia al càrrec. La renúncia, que es farà efectiva en els pròxims plens, obligarà primer a l'elecció d'un nou regidor de la llista d'Esquerra i a l'elecció després del relleu de Vinyas entre els batlles d'aquest consistori del Gironès. Vinyas té previst mantenir l'acte de diputat al Parlament. I la cantant Rosalía ha anunciat la gira del nou disc Lux amb 4 concerts a Barcelona previstos a la primavera del 2026. L'artista catalana actuarà els 13, 15, 17 i 18 d'abril al Palau Sant Jordi. Serà una gira molt llarga de 42 concerts programats en gran format a 17 països del món. Tornem amb més notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 27 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem parlant de l'actualitat. Anirem fins a Salou per celebrar els 50 anys de la Festa del Calamar, que ho estan fent aquests dies. Farem la volta al món, però no en 80 dies. Sabrem què és els caravaquis. Celebrarem el Dia Mundial de l'Aqüicultura. Coneixerem de primera mà què és allò que denuncien des de SOS Costa Brava amb l'anunci que s'ha fet del camí de ronda a Tarragona. I acabarem el programa d'avui pescant a l'Escala. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les... presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, i m'ha agradat això d'arribi a bon port. Perquè me sona molt familiar d'algú que ho diu quan entra a la ràdio. Molt semblant,
no sé,
eh? Bona tarda. Bona tarda a tots. Que ja estem a dijous.
Sí, estem a dijous. Sembla... Jo tinc la sensació que aquesta setmana vaig com a retrasada. Tinc la sensació que és dilluns o que
dimarts. No, dijous, dijous, Marina. Centrem-nos, eh? Jo també, eh? Ja saps que t'ho he dit fa una estoneta. Fora d'antena li comandava la Marina. Tinc una sensació de que... No, avui és dia 4 de desembre i per mi ja com si fos dia 20.
Imagina.
Aquella sensació que m'ha passat una setmana que dius on està. Doncs això.
A tot això seguim amb els problemes amb els porcs, les exportacions,
sí,
tal,
creus?
Sí. La pesta per aquí,
Què està passant aquí a Tarragona? Que estan posant no sé què a l'entrada perquè no entrem amb no sé quins vehicles...
Ah, bueno, tindrem una baixes emissions, ara en començar l'any i tot, vinga, festa major. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tots i totes, prop de bé, han caigut quatre gotes. Avui és un dia fred, un dia rúfol. No sé si per allà baix i pel centre de del litoral català també esteu igual que aquí, però un dia molt, molt desagradable, un dia d'hivern.
Rúfol, però fred, fred, fred tampoc. La setmana passada va fer més fred.
Perquè feia aire,
per tant,
i te feia més sensació de fred, però no passem dels 11 graus, eh? Estem, no, un dia d'aquells per estar a caseta, o per estar aquí a l'estudi 1 fent ràdio.
Tant de bo estiguéssim a caseta. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, que tenia algun problema tècnic, però crec que ja tot solucionat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Sí, el problema tècnic ja està més que solventat. I no res, doncs mira, de dijous ja és com un... És gustet a divendres, bueno, i no res, en ganes i alegria.
Ah, sí, tu tens en ganes i alegries, tots estem en ganes i alegries. Anem a saludar en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Bé, doncs, molt bona tarda. Cada cop hi ha més a prop d'aquest pont. I ara comentaves, no?, tots aquests problemes. I s'afegeix un mes, i més aquí a la redacció, que és els casos de grip que estarà ben, i cada cop n'hi ha més.
Sí, això ho diuen molt, però jo de moment conec poca gent que hagi agafat...
Toca fusta.
Sí, potser la setmana que ve de venir aquí a arrossegar-me, que estic mig morta, però de moment... Sí, se'n parla molt, l'he vist notícies, però de moment jo...
Això no es diu en veu alta, Marina, això no es diu en veu alta, no pots dir això en veu alta.
A veure, jo sempre em poso malalta, jo em poso malalta per les festes de Nadal, perquè celebro el Nadal com toca i per les festes, per tant encara en queden 3 setmanes d'estar sana. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, doncs jo també també, eh? Mira, vaig esquivant grips i aquestes històries, una mica constipadot sí, però de fa uns dies, però diria que grip no és, i anar fent res. Rúfol també, eh? Aquí, en Sergi, que deia si ho està cap al centre, doncs sí, està grisot, una cosa així freda, un dia lletxot.
El superarem, però demà serà divendres i sortirà el sol, no patiu. Vinga, va, deixem el dia, deixem la grip, deixem els porcs. Programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el futur de l'eòlica marina enfronta els científics. El desenvolupament de l'eòlica marina en aigües del Golf de Roses divideix els científics, mentre els projectes experimentals i els futurs parcs eòlics es troben aturats. Sergi.
El futur de l'eòlica marina flotant al Golf de Roses passen per un període d'incertesa i divisió entre els experts. Associacions científiques com Renovem-nos i projectes científics com Biopaís ofereixen visions totalment contraposades de com ha de ser la transició energètica en el territori i en particular a l'Empordà. Escoltem les visions de Pere Roure, científic de Renovem-nos, i Josep Lloret, autor de l'estudi de Biopaís.
El pitjor que li passarà al medi natural és que no fem res. Si no fem res, el canvi climàtic avançarà de manera inexorable i els seus efectes seran devastadors.
Després de fer tots aquests resultats, que s'hauria d'excloure els projectes d'eòlica marina, tant els comercials com els experimentals o pilot, de la zona del Golf de Roses.
El projecte Biopaís, que sorgeix del treball científic de l'Institut de Ciències del Mar i la Universitat de Girona, pretén avaluar els potencials impactes ecològics i socials dels grans parcs eòlics marins al Mediterrani espanyol. En la guia elaborada per Renovem-nos hi han treballat investigadors de l'IREC, la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat de Cantàbria. Aquest document confronta les dues visions del territori sobre la implementació de les renovables. El debat científic, territorial i administratiu entre una transició energètica indispensable i un desenvolupament de les renovables respectuós amb el medi i territori segueix ben viu. Ara les administracions tenen la pilota al seu terrat per desencallar o no els futurs projectes d'eòlica marina flotant al Golf de Roses.
L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat la campanya per a foragites tornells, ja que la seva presència pot derivar en un problema de salubritat a la via pública.
Doncs sí, Marina, a finals de tardor i especialment al capvespre, els tornells apareixen a l'Escala per resguardar-se durant la nit. Els seus desplaçaments en formació, més enllà d'espectaculars, també poden derivar en problemes de salubritat a causa de la quantitat d'excrements que generen. Per això el consistori ha tornat a engegar una campanya per fer fora l'espècie dels indrets on s'han detectat una concentració més elevada. L'entorn, per exemple, del pàrquing de Cal Parals és un dels punts més conflictius i reuneix a quatre zones d'actuació, tot i que també realitzen actuacions al Poble Sec, al carrer Lleida, al passatge del Camí Ample i al voltant del càmping Lacus dels Riells. Una empresa externa és l'encarregada d'efectuar els treballs que es fan de nit mitjançant una llum làser. L'objectiu és foragitar els estornells dels indrets on passen la nit i així afavorir que es desplacin a zones amb menys afectació a la via pública i al veïnat. La presència dels estornells ha augmentat en els darrers anys a Catalunya i és habitual veure'ls des de finals de tardor fins a l'entrada de primavera. És característic de l'animal anar en grup de centenars d'exemplars. S'alimenten de cultius i a la nit busquen l'escalfor urbana per dormir. Els seus desplaçaments solen ser sincronitzats i en formació per tal d'evitar l'atac de depredadors.
Baixem ara fins a l'Ebre. El grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre inicia una campanya per fomentar el consum de peix de llotja cel.
Sí, Marina, el GALP Mar de l'Ebre ha engegat la campanya Si és de llotja és boníssim, un projecte que vol fomentar el consum de peix fresc i provinent de les llotges de l'Ebre. Joan Alginet és el gerent del GALP Mar de l'Ebre.
Perquè aprofitant els informes i els estudis que acrediten la baixada del consum de peix de proximitat, sobretot entre els joves, entre les persones, diguem-ne, de menys de 45 anys, no? És un hàbit que fa falta posar en valor, una vegada més, la importància del peix de proximitat, del peix de llotja, sobretot per la nostra salut.
La campanya també vol valorar l'ofici de pescador, que s'ha vist afectat amb les limitacions de dies de pesca imposades per la Comissió Europea. Una mesura que va retallar de 130 a 27 els dies a l'any de pesca al Mediterrani. Eusebio Rosales és el president de GALP Mar de l'Ebre.
Si van en aquestes lleis, euro, cada vegada quedarem menys pescadors. Avui he estat aquí a Tortosa, al mercat, i més que res a un territori nostre, perquè la gent comprengui la situació que estem passant i esperem que dins d'uns dies se resolgui i l'any que ve lucha.
Les possibilitats de pesca per 2026 es podrien reduir de 27 dies a 9. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Toni Espanya, ha afirmat que la proposta de la comissió és del tot inviable i que presentaran diferents al·legacions que demostren que l'estoc de peix ha disminuït pel canvi climàtic i no per la sobrepesca.
La proposta que ha presentat la comissió és dolenta. Proposa una reducció de l'esforç pesquer del 64% respecte a les possibilitats de pesca d'enguany, és a dir, passaríem de 27 dies inicials que ens van donar l'any passat a 9, la qual cosa és del tot inviable.
La campanya ha tingut lloc al Mercat de Tortosa, un espai que ven aquest producte. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha autoritzat 13 dies addicionals de pesca abans de la campanya de Nadal per assegurar l'activitat de la flota.
La Ràpita inaugura l'exposició Els Ponts de Catalunya, un mar de paraules per impulsar el català.
El port de la Ràpita ja exhibeix l'exposició Els ports de Catalunya, un mar de paraules. Una mostra itinerant que vol apropar a la ciutadania la riquesa del vocabulari portuari i pesquer, així com fomentar l'ús social del català. Des de la Plataforma per la Llengua s'ha remarcat que la mostra com una aposta per preservar el patrimoni lèxic i per facilitar l'accés a la llengua als nous vinguts. Josep Maria Recansens és el coordinador de l'àrea d'administracions públiques de la Plataforma per la Llengua.
Va detectar una manca de coneixement general de la terminologia específicament portuària entre la població catalana. Per tal de revertir la situació, va néixer l'exposició Els ports de Catalunya, un mar de paraules. Que el català sigui la llengua d'acollida i la llengua de cohesió social al país. I és aquí on aquesta exposició també té l'ull posat en la feina que ens pertoca fer per facilitar l'accés a la llengua als nouvinguts al nostre país.
La iniciativa neix en el marc del Pla Nacional per la Llengua i respon a la necessitat de revertir el desconeixement creixent de la terminologia portuària entre la població. L'exposició, formada per 8 panells divulgatius, aborda de manera visual i gràfica conceptes del món pesquer, nàutic i comercial. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha estat present durant la inauguració.
El cicle, i fins al 18 de desembre, doncs, estarà present aquesta exposició de col·laboració entre el Departament de Territori i la Plataforma per la Llengua. Clar, l'objectiu d'aquesta exposició és mantenir viu el llenguatge portuari i pesquer de Catalunya. I així es trobaríem moltes paraules que tenen poc ús i que hem de recuperar el seu ús normal i quotidià en les nostres activitats, no?
L'exposició es planteja com un punt de partida per reforçar les polítiques lingüístiques a les Terres de l'Ebre i per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del català com a llengua de cohesió, especialment en municipis costaners sotmesos a una elevada pressió turística.
Anem ara fins a les costes del Garraf. Barcelona ha estat escollida com a seu de la conferència MC 2026.
Doncs sí, es tracta de la trobada anual de referència per a educadors i educadores en ciències marines d'arreu d'Europa. La designació es va formalitzar durant l'última edició celebrada a Ostende, a Bèlgica, on la direcció de l'European Marine Science Education Association va traspassar oficialment el relleu a la capital catalana. L'esdeveniment tindrà lloc del 30 de setembre al 2 d'octubre de 2026, on, a més de les ponències i espais de treballs habituals, la proposta per al 2026 preveu tallers pràctics i experiències immersives que reforcin la connexió amb el mar i fomentin noves eines per a l'educació marina. L'objectiu és convertir Barcelona en un espai de trobada i intercanvi per a tota la comunitat europea dedicada a la cultura oceànica. Amb aquesta designació, la ciutat consolida el seu paper com a punt de referència en recerca i divulgació marina a escala
internacional. L'Arxiu Comarcal del Garraf presenta l'exposició Dones i el mar.
Doncs sí, es tracta d'una mostra que posa en valor la presència femenina en l'univers marítim a través de fotografies històriques del fons de l'arxiu. La proposta ofereix una mirada diversa i plural sobre el vincle de les dones amb el mar, sovint invisibilitzat, i recupera imatges procedents de diferents col·leccions locals que retraten oficis, moments de lleure, vida quotidiana i escenes familiars vinculades al litoral. Amb aquesta mostra, l'Arxiu Comarcal destaca el paper imprescindible de les dones en la història marítima del territori i convida la ciutadania a reflexionar sobre el seu llegat i la seva contribució a la identitat marinera del Garraf. L'exposició és d'accés lliure i es pot visitar fins al 12 de desembre al Centre Cívic de la Geltrú. Més tard en parlarem amb més detall amb una treballadora de l'Arxiu Comarcal perquè ens expliqui més sobre l'exposició.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. L'Associació Nàutica Social Talassa de Mataró, que es dedica a obrir el mar a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social, han guanyat el Premi FEM a la categoria Mataró Ciutat Inclusiva per un dels projectes més recents, la Mar Oberta Oriol.
Sí, la important tasca social que du a terme el projecte La Mar Oberta ha estat reconeguda dimarts als Premis FEM Mataró. Van guanyar el guardó per haver convertit el mar en un recurs social accessible a persones en situació de vulnerabilitat. L'Associació Nàutica Social Pegassa, amb el lema Fem el mar un recurs social, és una entitat sense ànim de lucre que va néixer a Mataró fa 5 anys. El que promou és que el mar sigui un recurs social que el pugui utilitzar tothom. Aquesta associació busca facilitar l'accés a la navegació, el coneixement de la biodiversitat marina i la presa de consciència ecològica al conjunt de la població, amb especial atenció als sectors poblacionals més vulnerables i en risc d'exclusió social. Un dels projectes més rellevants que ha impulsat aquesta entitat recentment s'anomena La Mar Oberta, com deies. Quim Espà explica l'objectiu del projecte. Ell és el president de l'Associació Nàutica Social Tabassa.
Aquest impuls ens ajuda molt a fer realitat el nostre objectiu, fer de la mar un recurs social. La mar l'entenem com un espai terapèutic d'inclusió i d'empoderament. En el projecte de La Mar Oberta el que fem és portar a mar amb sortides puntuals o sortides regulars a grups vulnerables de la mà dels seus professionals. I així, amb una navegació compartida, doncs, segueixen treballant el que treballen al seu dia a dia en un marc nou, com és un medi tan potent com pot ser la mar.
Les entitats que participen en aquest projecte estan vinculades amb joves, amb gent gran o col·lectius amb trastorns de salut mental. Un exemple és el Club Social Tutries, que pertany a Salut Mental de Catalunya. Cada 15 dies els seus membres fan una petita sortida amb el vaixell per tal de connectar amb el mar.
El govern català ha aprovat la declaració de la Casa Roura, obra de Lluís Domènech i Montaner, i situada al Canet de Mar, com bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric.
Sí, és un edifici construït entre 1891 i 1892. La casa es va projectar als quatre vents amb un sòcol elevat per protegir-lo de les riarades. Les façanes estan orientades al mar. Les més elaborades van ser concebudes per oferir una gran espectacularitat, aprofitant el que en aquell moment no hi havia cap construcció entre la casa i la línia de costa. Actualment, l'edifici acull un restaurant. És un edifici especialment rellevant perquè es tracta d'un dels primers exemples de l'obra de l'arquitecte. Destaca el gust de la decoració floral com a vocabulari ornamental bàsic, els vitralls de colors, una llar de foc d'estil medievalista amb motius florals, fantàstics i també mitològics, el mobiliari original, treballs d'ebenisteria, paviments amb mosaics i una ornamentació que és rica i detallada.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que els hotels i restaurants de la demarcació de Tarragona encaren amb optimisme el pont de la Constitució. Les previsions d'ocupació són positives i similars a les dels darrers anys. Com sempre, les reserves d'última hora vinculades a la bona previsió meteorològica i les propostes nadalenques de molts municipis acabaran d'arrodonir les xifres. A Tarragona Ciutat, hotels i apartaments turístics poden arribar a fregar el 100% d'ocupació, confirma la desestimació estacionalització del turisme urbà. En capitals de comarca menys turístiques, com Valls o Reus, amb hotels destinats principalment a empreses, la previsió és més discreta. Les dades recollides per la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona mostren ocupacions destacables pel pont de la Constitució, també a les comarques d'interior, assolint al voltant del 85% d'ocupació amb un clar predomini del client català, un fet que evidencia els atractius de la Terra Alta, el Priorat o la Conca de Barberà pels visitants de proximitat que busquen experiències en la natura i indrets amb encant per a una escapada romàntica i una oferta etnoturística de qualitat. Mentrestant, els territoris costaners del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre registraran un 80% d'ocupació amb un clar predomini del client nacional i unes dades similars a les del 2024. Es detecta un patró. El comportament d'última hora dels visitants es reforça en aquestes èpoques de l'any, especialment en funció de les condicions meteorològiques. Pel que fa als establiments de restauració de la demarcació, es preveu una bona afluència de comensals durant els dies de pont. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació dominada encara pel vent de ponent o de mestral, que de fet s'ha d'anar reforçant entre el Baix Llobregat i el Delta de l'Ebre. Per tant, quan més cap al sud, aquest vent serà més insistent, i atenció a aquesta propera nit, perquè tindrà cops de més de 90 km per hora a gran part del Camp de Tarragona, també de les Terres de l'Ebre, o arribant fins al Penedès i al Garraf. Això farà que hi hagi maró, forta maró, maragassa fins i tot, però ja maran fora. Estem parlant de vents terrers, per tant, és molt alt en alta mar on tenim el temps més regirat a la situació marítima. En canvi, a la Costa Brava, a gran part, de fet, de la costa nord, el vent serà molt més feble, girant a sud les immediates hores i només tindrem una mica de tramuntana arrapada al Cap de Creus. De fet, sí que el divendres aquesta tramuntana abraçarà una mica més de territori, en el cas de la Costa Brava, amb maró, i continuarà aquest vent de dalt, vent de mestral, a la resta de la costa sud i central, però ja una mica més feble que avui. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació complicada, sobretot a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha 14 quilòmetres de retenció del Papi a la Gelida en sentit sud per un camí accidentat que talla un carril. A l'AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit sud i de la Santa Perpètua en sentit nord per un incendi de vehicle que talla un carril a Santa Perpètua en cada sentit de la marxa. La C12 està tallada a Rasquera en tots dos sentits per un camí accidentat i a desviaments realitzats en aquest tram. A la 2 hi ha cua a Belloc d'Urgell en sentit Lleida per un accident i retencions des de Fondarella. A més, a la 2 i a l'antitud de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions a Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell pels problemes i a l'autopista AP7. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions a Diagonal Horta en sentit Besòs i de Via Júlia a Collserola en sentit Llobregat per un vehicle variat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions a la zona franca de Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Anem ara a Vilanova i la Geltrú, on s'ha presentat, ho dèiem ara al principi, una exposició fotogràfica sobre les dones i el mar. El paper de la dona en un poble amb tanta tradició pesquer com és Vilanova i la Geltrú, mostrat a través d'una exposició de fotografies. I per saber-ne més, hi tenim allí el nostre company de Canal Blau, en Guillem.
Doncs avui tenim amb nosaltres la Sílvia Manuel Lafuente, treballadora de l'Arxiu Comarcal del Garraf. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Avui parlarem sobre una exposició anomenada Dones i el mar. Com neix la idea de fer aquesta exposició?
Doncs nosaltres sempre amb la cofradia de pescadors i el pòsit en el marc de les festes de Sant Pere fem una exposició fotogràfica dels nostres fons dels que conservem a l'arxiu, que sempre té molt d'èxit i que ens agrada col·laborar en el marc d'aquelles festes, i sempre havia estat un monogràfic d'un fotògraf que conservem aquí a l'arxiu, el Jordi Mas, el Ramiro Orro, van fer una del Roig Toqués, també van fer de l'Alexandra de Cabanyes, que tenim unes plaques de vidre, i durant l'any que tenim per pensar i rumiar aquesta exposició, vam decidir que també estaria bé fer una selecció de diferents fotògrafs amb un tema. I com el tema de les dones és un tema que a vegades en el llarg de la història no s'ha tractat prou, que a vegades és un tema bastant invisible i que ara està una mica de moda i que volem una mica que surti, doncs vam pensar que podria estar bé agafar el tema de les dones com un tema a tractar relacionat amb el mar, perquè fem l'exposició a la cofradia i al pòsit, doncs vam pensar que estava bé buscar aquesta relació de les dones i el mar.
Què hi trobarà el visitant quan vagi a veure l'exposició?
doncs trobarà fotografies de diferents èpoques, diferents autors, llavors seran fotografies diferents entre elles, que expliquen una mica la relació que la dona en els diferents àmbits i en, els, i en les diferents èpoques ha tingut amb, amb el mar, amb el barri de mar, amb la pesca, amb tot el, amb tot el que té relació amb la platja de Vilanova.
L'exposició entenc que recull, com deies, imatges de diferents fons fotogràfics. Quines fonts han estat clau per construir-la?
Bueno, nosaltres som un... L'Arxiu Comarcal del Garraf és un dels arxius de Catalunya amb més fotografies i amb més fons fotogràfics. Tenim molts fotògrafs que han decidit dipositar els fons en aquest arxiu, llavors per, tenim sort de que tenim molt material per escollir i per poder fer un, una selecció àmplia i que no sigui repetitiva, perquè al final en una exposició no agrada sempre veure el mateix, agrada veure diferents fotos que no tot siguin barques o tot dones damunt les barques. Hi ha una mica una varietat que explica això que t'he dit abans de la dona i el mar a Vilanova.
Ara ho deies, no? Com ha estat aquest procés de selecció i, sobretot, amb quins criteris heu decidit quines fotografies formarien part de la mostra?
Doncs és un procés bonic, a la part que també és una mica difícil, perquè has de mirar moltes fotografies, intentar mirar les bases de dades, els índexs temàtics, després buscar les fotografies als originals, s'han de digitalitzar, s'han de arreglar una mica, els hem de portar a impremta, fer tota la feina, fer uns peus de foto, i després el que dius tu, fer la selecció. Les seleccions, tal com diu la paraula, és una cosa subjectiva, que la vaig fer jo amb la meva directora, llavors és el nostre criteri, no? Intentem que sigui un criteri de respectar els fons, que expliquin una mica les fotografies que feien els fotògrafs que nosaltres tenim dipositats als arxius, però també una mica que siguin una mica memòria històrica de la platja, de la ciutat, i que expliquin la història de Vilanova. No que siguin fotos que no diguin res, sinó que ajudin també a posar en valor les fotografies com a document d'arxiu que expliquen la història de les nostres ciutats.
Durant la recerca heu descobert alguna fotografia, algun document inesperat?
Sempre que busquem i que ens fiquem en projectes de buscar fotos, de fer publicacions, exposicions, sempre descobreixes fotos que no havies vist, o que, perquè pensa que nosaltres tenim els originals en negatiu i n'hi ha fons que no els tenim digitalitzats per complet, llavors no els hem pogut estudiar fil per randa, foto per foto. Llavors sempre trobes alguna cosa. El que passa és que cada vegada tenim tot més controlat i costa més trobar coses que siguin super inesperades, perquè cada vegada ho tenim tot més, pues això, més digitalitzat, també més descrit a les nostres bases de dades, i això facilita la feina, la recerca i tota la tasca de recuperar aquestes fotografies.
Parlem ara potser una mica més de la temàtica en si. Sílvia, com creus que contribueix aquesta mostra a recuperar el que és la memòria femenina en un àmbit, doncs, que tradicionalment s'ha considerat masculí?
Doncs això mateix. La platja és una part de Vilanova molt important, però amb un punt d'independència bastant fort també, no? Durant molts anys la platja sempre ha estat a banda i ells tenen com una pertinença a la seva platja molt, molt arrelada, no? La dona, durant molt de temps, ha estat relegada a un segon pla en algunes tasques, però ha estat molt important per unes altres tasques. O sigui, els pescadors, les dones no sortien a la mar. però sempre estaven fent tasques auxiliars, remandant les xarxes, ajudant els pescadors en les tasques de portar el peix a la platja, d'embarcar-se a mar, i després de quedar-se també cuidant dels nens del barri, les festes del barri. Bueno, el que ha passat en altres àmbits de la vida, no? La dona sempre ha tingut un paper una mica amagat, i algunes facetes de la vida, en algunes coses estaven com vetades, no podien entrar, no els hi deixaven, no? I això es reflexa en aquesta exposició, perquè no veiem cap dona en les barques de pesca, només les veiem per oci, per sortir a la processó, però no les veiem treballant. A elles les veiem a terra, esperant els homes i això, remandant les xarxes, sempre treballant, però d'una altra manera.
Creus que hi ha alguna història o figura femenina local que creguis que potser mereixeria un reconeixement especial?
Doncs segurament moltíssimes estaria per fer-li reconeixement. La primera dona que va sortir a la mar, dones que van sortir a la mar, que està documentat que van sortir, dones amb esports lligats a la mar, que no ho han tingut fàcil, i segurament moltíssimes dones anònimes, però que sense elles la vida del mar i dels pescadors no s'hauria pogut tirar endavant de la manera que s'ha pogut tirar durant tota la història.
Us plantegeu convertir aquest projecte en un projecte itinerant per altres municipis costaners o només centrar-ho de moment en aquest àmbit més local?
Nosaltres aquest projecte l'hem centrat una mica a Vilanova. De fet, totes les fotografies són a la platja de Vilanova, en el litoral de Vilanova, no surten altres municipis. Llavors, nosaltres l'exposició la vam pensar perquè s'inaugurava el pòsit i passés l'estiu i després es fes itinerant pels centres cívics de la ciutat de manera que tota la ciutat pogués gaudir, perquè la platja de Vilanova no és només de la gent de mar, sinó també és de tota la ciutat una mica, no? I està bé que ells tinguin aquest reconeixement, però que pugui anar per tota la ciutat. Així que, en principi, no està pensat per altres municipis, i si ens ho demanessin, estaríem encantats de deixar-los l'exposició. Sempre estem oberts a col·laborar, però de moment està pensat perquè vagi per Vilanova.
Però el que podríem dir, no?, que aquesta mostra podria ser potser el punt de partida per obrir una línia de recerca més ampla sobre les dones i el treball marítim, no, Quil Garraf?
Aquí, jo sé que n'hi ha altres ports importants de Catalunya. Hi ha un projecte que es diu Dones de la Mar, que perquè ara la dona ja ha entrat molt més en el món de les cofradies de pescada, de les llotges, hi ha patrones d'altres àmbits de la pesca. Però penso que hi ha altres municipis que han fet aquest procés que nosaltres hem fet, també ho han fet, no? Jo, quan em vaig documentar una mica per aquest projecte, vaig descobrir que altres ports, altres museus marítims, altres arxius també havien fet una mica de recerca, perquè cada port, cada poble i cada ciutat té una mica, marinera, té una mica aquesta problemàtica, aquesta història de les dones una mica amagada, la tenen a tot arreu on hi havia mar. Llavors és un tema que jo penso que molts altres arxius i municipis s'han estudiat, i a mi m'agradaria, si algun arxiu o altres municipis han vist aquesta exposició o senten parlar d'ella i els dona la idea d'investigar també aquest món femení en les seves platges, doncs em semblaria meravellós.
Finalment, també per incentivar la mobilització, què li diries a algú que encara no sap si venir a veure Dones i el Mar?
Doncs li diria que vagi a veure-la, que és una exposició que agrada a tothom, la gent de mar. Nosaltres sempre volem fer un homenatge a la gent del mar amb aquestes exposicions que fem els mesos de juny al Pòsit, però a tota la gent de Vilanova i de tot arreu li encantarà perquè són fotos molt boniques. A banda de que expliquen històries, com he dit, que a vegades els documents d'arxiu, sense dir res, sense parlar, diuen moltes coses, a banda d'això són fotografies boniques, tenen un punt artístic algunes que criden l'atenció i penso que a tothom que la vegi li agradarà perquè és fàcil de veure, tenen uns peus de foto curtets que expliquen molt bé la fotografia i això penso que és una exposició prou atractiva perquè tothom perdi una estoneta del seu temps en anar a veure-la.
Perfecte, doncs bé, ja ho sabeu, aquesta exposició la podeu veure pels centres cívics de moment d'aquí de Vilanova i la Geltrú. Doncs res, Sílvia, moltes gràcies per passar-te per aquí, moltes gràcies per la labor que feu des de l'Arxiu Comarcal del Garraf per recuperar una mica la memòria històrica i res, gràcies per passar-te.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, moltes gràcies.
I ara volem conèixer més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani, per això anem fins a Arenys de Mar. Oriol.
Efectivament, Marina, una setmana més repassem llegendes del nostre territori, del nostre mar, i ho fem, com sempre, amb el Joan de Déu Prats, que ja el tenim en línia. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Joan de Déu, la setmana passada, bé, fa 15 dies, com vam fer l'última secció, sí. Recordo que vam anar cap a la zona sud de Catalunya, la més sud que hi ha, preciosa, el delta de l'Ebre, i avui em sembla que ens toca transportar-nos de nou cap amunt, cap a la zona de l'Empordà, no? Cap a la zona de la costa del Suro. Situa'ns una mica, Joan de Déu, quina zona treballarem avui?
Doncs bé, una mica anirem per la zona de la Costa Brava, que torna a ser cap al nord del país, i bé, movent-nos així també podem veure la diversitat de la nostra costa, que són com uns 500 quilòmetres sinuosos que té el nostre litoral.
I tant, doncs avui una de les qüestions que ens tocarà parlar, si parlem d'aquesta costa, de muntanyes submarines i de sirenes.
Doncs sí, una mica és interessant de comentar que el nostre fons marí és molt irregular, i ho hem comentat altres vegades, de que la plataforma continental del Mediterrani, la costa catalana, al cap de 8-10 quilòmetres ja s'enfonsa moltíssim, però igualment molt a prop de la costa, les Illes Medes, o per Palamós, per Palafrugell, les Illes Formigues, tots aquests llocs hi han enfonsats el que es diuen baus, que són com esculls, però que estan arran de mar. No són esculls que surten i els pots veure, sinó que només els veus quan hi ha mala mar i trenquen les onades amb aquests esculls. Aleshores, aquests llocs, diguéssim que en temps de tempesta són perillosos, molts vaixells han embarrancat, però són els caus de les sirenes, de les nereides, d'aquestes criatures aquàtiques que abans poblaven el nostre mar, i que alguns submarinistes, doncs, amb les seus exploracions marines, doncs, a vegades diuen que han entrellocat.
Clar, sí, no, sens dubte són accidents, ja podríem dir, però clar, que donen peu a això, a molts mites, a moltes llegendes, i a tot el que en aquella època era inexplicable, doncs a trobar-li una explicació allà.
Sí, de fet, és això que dèiem, menys la gent submarinista, doncs molta gent no sap de que tenim amb aquests baus i hi ha canons submarins on hi ha reserves de peixos, on hi ha molt de corall, perquè la zona aquesta de la Costa Brava, en pla, deia que s'havia d'haver dit la costa del corall, perquè hi ha aquest corall vermell que és com una joia impressionant i molt més preuat que no el corall que tots coneixem dels mars del sur, no? Ara, malauradament, en queda poquet.
I tant, i ara, Joan de Déu, ho comentaves, quan hi ha tempesta, quan hi ha mala mar, clar, aquí, en la nostra zona, un dels vents, diguem-ne, que ens fan més mal són les llevantades.
Sí, és una mica el que comentàvem, que ens pensem que el Mediterrani és un mar tranquil i suau, perquè el veiem a l'estiu i quan anem a banyar-nos, però és un mar que té, com a mínim, dos grans tempestes amb el canvi de temps de la primavera i a la tardor. I aleshores, amb aquests temps que es diuen llevantades, no?, aquests mal temps perquè ve el vent de llevant, doncs pot fer molt de mal i s'ha d'anar molt al tanto. Aleshores, és important de saber que no és un mar calmat. Els romans, per exemple, només el navegaven amb el bon temps, i si algú s'atrevia a la tardor a navegar-hi, li deien que era un cobdiciós, perquè amb mal temps s'atrevia a fer negocis, no? Aleshores, hi ha una de les llevantades que es diu el temps de les faves, o la llevantada de les faves, perquè era la primavera quan es recollien les faves, i l'altra del rentabotes, que era la tardor, quan ja es intentava posar el raïm després de ser espremut per fer el vi amb les botes, doncs primer s'arrentaven i s'aprofitaven aquestes llevantades doncs per rentar a vora mar les botes. Per tant, un mar difícil, un mar que quan molta gent anava a navegar havia de fer primer de tot el testament per si de cas, i amb aquest mar revolt doncs hi havia aquestes nereides, per una banda les dones peix, les sirenes, que habitaven aquests baus, aquests arrecifes que hi havien i que actualment doncs són llocs de lleure, sobretot pel submarinisme.
A veus, curiós, això de que hi ha com dues llevantades a l'any, no? La de les faves i la de la rentabota, segons el que estava fent la gent en un determinat moment, era la manera d'anomenar els dos temporals que no deixen de ser cíclics, les llevantades, el mal temps, en aquí això, aquí a Catalunya ho tenim, això.
Sí, aquestes són les, per dir-ho, tradicionals, però evidentment successives, però després s'ha d'anar al tanto en altres moments. Per exemple, el 1911 va haver el que es deia la nit terrible, que va haver un temporal, una tempesta perfecta, era el gener, les calmes del gener, els pescadors sortien a pescar amb vel encara, amb els llaguts, i va haver una tempesta sobtada, una tempesta que tu veies els núvols a l'horitzó i al cap de no res va arribar la tempesta. Van morir doncs més de 100 pescadors amb la costa catalana i valenciana, amb un mar que ja des de l'edat mitjana i abans ja portava llegendes, ja portava el tanto, si aneu a navegar, que no pugi una dona, no es pot portar un taüt, no es pot obrir un paraigua, perquè diguéssim que en els moments de mala mar no se sabia si eren propiciats per aquests factors o n'hi havia altres. Però el mar Mediterrani s'ha d'anar al tanto, i a Barcelona doncs va haver mariners que van arribar exhausts, d'altres nàufrags, d'altres morts, amb aquell temporal, i va ser una situació extraordinària, però que tothom de mar ja sabia de que s'ha d'anar al tanto amb el Mediterrani.
Sens dubte, amb el mar s'ha de vigilar, s'hi ha d'anar en compte, per totes les llegendes que té i per la realitat que té, que aquests temporals són ben de veritat, són llegendaris, però són ben de veritat. Explica'ns també, Joan de Déu, la llegenda de Samà de Gegant. Qui era aquest gegant i quin era Samà?
Sí, ja sabem que en el nostre territori hi ha hagut molts gegants, i moltes vegades es comenta que les siluetes de les muntanyes són gegants adormits o gegants que coberts de vegetació perquè hi han mort. Fins i tot el cap de Begura es diu que és un drac fossilitzat. Aleshores, tenim moltes llegendes de gegants que han quedat després d'alguna forma folcloritzats amb les festes majors, no? No és gratuït que hi hagin tants gegants i trobades de gegants, perquè venen d'aquestes llegendes i del temps dels herois, no? Mm-hmm. Aleshores, aquest gegant era un gegant de muntanya del Pirineu que va decidir explorar món i va arribar al mar. Va baixar del Pirineu, no està molt lluny al Pirineu de la Costa Brava, va arribar per la banda de Palamós, va descobrir absolutament sorprès d'aquella extensió del mar blau, del sol, i va decidir plantar-se allà amb unes runes antigues que hi havien. Però resulta que hi havia una pobilla que vivia en una masia també a l'abadia de Palamós, i aleshores doncs ell la va veure. Era una noia que estava una mica farta dels pretenents perquè era molt maca, però el gegant doncs li va fer el pes. Era un homenàs, i aleshores doncs discret, una mica tímid, i van tenir com una mena de sensació amorosa molt maca, i van començar a conèixer-se, a xerrar amb tranquil·litat, fins que, clar, Això va arribar a veus del poble i dels pares i, clar, van posar les mans al cap de que un gegant festegés a la seva filla. I el pare va dir, escolta, res, t'envio a Empúries, ves cap allà dalt, ara passarà una galera d'aquí uns dies, puges a la galera i te'n vas cap allà dalt. I la noia, doncs, es va entristir molt, però encara es va entristir més el gegant, que quan va veure passar la galera per davant de la punta del far de Palamós i que s'emportava la seva estimada, doncs, va proferir un crit absolut, no d'odi, sinó de la sensació de pèrdua, i amb una funa que portava va intentar tocar el vaixell al pilot perquè el vaixell s'aturés. Sí, va tocar amb el pilot del vaixell, però llavors va perdre el rumb, el vaixell va anar cap a la costa, la noia es va ofegar, el gegant es va tirar a intentar salvar-la, també es va ofegar, i amb aquelles costes, els baus d'allà, els esculls que hi ha en aquella zona, hi ha com una roca que sembla la mà del gegant, que també es va anegar, i una altra que sembla part de la galera que portava amb aquesta noia. I per tant, a prop del mar, o dins del mar, tenim una llegenda de gegants. I un altre dia en parlarem de més gegants marines, però aquesta és una història dramàtica que encara es parla allà a Palamós.
I tant, home, quina tragèdia. M'has deixat aquí una mica amb el cor glaçat.
Sí, una tragèdia ben romàntica.
Sí, no, això és veritat. A veure si ens expliques una de més divertida. Volem conèixer la serp d'Aro. També és tràgic,
bé,
això, o no?
Bé, diguéssim que és interessant. És interessant. Mira, jo recordo de jovenet que havia anat al Museu Zoològic de Barcelona, que estava a la Ciutadella, i m'havia cridat molt l'atenció un animal dissecat que era un peix que li deien el rei dels peixos, el peix rem, i feia com 3 metres de llarg, i quan t'apropaves a la vitrina posava pescat a Sitges. Jo ja vaig dir que Sitges no em banyaria més. Però bé, és un peix que és inofensiu, però que és molt gran, abissal, que a vegades embarranca les costes, i d'aquí venen les llegendes de les serps marines. I aquestes serps marines, que moltes vegades també les llegendes diuen que s'amaguen amb els baus, amb els esculls, doncs molt a prop de Llaro també hi ha un escull, on diu la tradició que hi havia una serp marina, i que antigament hi havia hagut un far romà, i les pampallugues d'aquest far doncs havien pogut excitar amb aquesta serp de que s'apropés a la costa. Les serps marines són, d'alguna forma, l'antecedent dels dracs, i també pel cristianisme és com el dimoni, però diguéssim que no, que simplement eren criatures mitològiques, i encara hi ha poblacions on es celebren les festes de les serps gegants, hi ha moltes tradicions de que les serps, quan es fan velles, els hi surten cavalleres, fins i tot hi ha un llibre d'uns folcloristes actuals que han recollit persones de camp que han vist serps amb cavalleres, parlarem un altre dia, però aquesta serp d'Aro doncs simplement va anar a la platja i totes les serps marines i amb cavallera, que ja són una mica grans, doncs porten un diamant o sota la llengua o al front, i va deixar a la sorra, mentre es prenia el sol, la pedra aquella preciosa amagada, i al cap d'una estona se'n va tornar a l'aigua amb la intenció de tornar-hi, però hi havia allà un pubill d'una masia molt important, el Mas Cruanyes, que ara és un restaurant de la zona d'Aro, i li va robar la pedra preciosa, i va anar a cavall galopant, la serp quan es va assabentar va anar amb el mas, va enronar-lo, però ja s'havien marxat d'allà, i la serp doncs no va tenir més remei que bé morir de tristor, i aquí tenim un altre drama, o si no, no se sap bé, va tornar al mar i es va amagar un altre cop amb els fons abissals. Total, que el Mas Cruanyes aquest va prosperar, diuen que van bullir la pedra preciosa aquella per tornar-la blanca i que ningú sospités que era robada amb una serp gegant, però el fet és que ara tu te'n pots anar allà al restaurant de Mas Cruanyes, i és un restaurant que fa molta fila, i no sabem del cert si és perquè van fer la riquesa a través d'aquest fet extraordinari de llegenda, que era robar-li diamant que, com tothom sap, porten les serps gegants al paladar.
No, vés a saber. Potser sí. Vés a saber.
Imagina. Es tracta de si veus una serp gegant, ja saps el que has de fer.
No, és corre, corre.
Corre, corre.
Corre, corre. El diamant que el robi el pubill de Mas Cruanyes, que jo me'n vaig cap a casa.
Exacte.
No,
a Manlleu hi ha la festa més important, és també d'una serp gegant, evidentment és una població d'interior, però hi ha diferents llocs on estan aquestes festes molt situades.
Sí, sí, sens dubte, un animal que també la cultura, la tradició i la mitologia té molt present. I acabarem amb el foc de Sant Elm, també un Sant Elm, un nom també ben mariner. Quin era el seu foc?
Bé, doncs és aquest anomenat típic de que amb els pals dels vaixells de vela, doncs a vegades hi havia el foc de Sant Elm, que era una mena de situació atmosfèrica amb la qual s'enganxaven doncs, allà unes menes de llamps que en principi no són perillosos per res, com una mena de plasma en forma de foc follet, i els mariners deien que això portava bona sort. Per què? Perquè Sant Elm és l'Erasme d'Antioquia, un sant d'Antioquia que amb les seves prèdiques un dia diuen que se li va caure un llamp als seus peus i no li va fer mal. I aleshores, a partir d'aquell moment, doncs, amb la gent marinera i pescadora, doncs diuen que porta bona sort veure aquests focs ballant a les antenes dels vaixells. I, de fet, hi ha una ermita, l'ermita de Sant Elm, que està a prop de Palamós, a dalt de tot de la muntanya, amb unes vistes extraordinàries, i sembla ser que allà, segons... Hi ha diferents versions, però Ferran Agulló, que era un periodista, diuen que al veure aquella plenitud de muntanyes tocant el mar, doncs va batejar aquella costa com a Costa Brava, perquè era una costa abrupta i una costa molt ferma, i bé, l'ermita de Sant Elm suposo que el va inspirar una mica perquè no deixa de ser un sant molt fort, molt de poder... sostenir el mar, sostenir les tempestes, les galernes, i per molta gent la Costa Brava és un lloc de turisme, però Brava realment vol dir que és una costa punyent i una costa que pot tenir mala mar, ja que hi ha totes aquestes muntanyes, me'n sembla que hi ha com 365 corbes per aquella zona, a Palamós fins a Tossa, i és una costa abrupta i molt bonica, evidentment.
Sí, sí, no, el nom, evidentment, indica exactament com és la costa. Aquesta és Brava. Imagina't la de Galícia, que és la de Morte. El nom ja t'ho diu tot, també, de com arriba a ser aquella costa,
Sí, sí, aquí és el pròleg i allà hi arribes al Finisterre, a la fi del món, i ja és una altra història.
I tant que sí. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, per haver descobert, doncs, llegendes de la zona de la costa, en aquest cas Costa Brava, nord del país. D'aquí a 15 dies hi tornem, desgranant encara algun mite i alguna llegenda més, Joan de Déu.
Fins la propera.
Moltes gràcies. Abraçada.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Fem una petita pausa de 5 minuts i tornem fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are.
La Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El desenvolupament de l'eòlica marina en aigües del Golf de Roses divideix els científics, mentre els projectes experimentals i els